Sant Boi hem fet de la nostra Unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1.
La banda sonora de cada matí.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC 1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Amb Aleix Pariser.
Les 11 i 3 minuts, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimecres 20 de setembre del 2023, dia Champions, que acabem de viure en directe a RAC1. Una jornada en què el Real Madrid ha patit fins a l'últim instant per derrotar l'Union Berlín. Un gol de Bellingham al 93 i mig ha salvat els mobles per l'equip d'Ancelotti. La història de sempre, al Bernabéu. Ja no hi juga Sergio Ramos, però segueixen marcant el 90 i Ramos. Quedava un minut per acabar el temps afegit i Bellingham s'ha trobat un refús dins l'àrea per fer aquest gol de la victòria que deixa el Madrid co-líder d'aquest grup, perquè en l'altre partit el Nàpols ha guanyat 1-2 al camp de l'Sporting de Braga. Per tant, els favorits, Madrid i Nàpols, de moment 3 punts en aquest inici de la Champions. Tenim el Dami a la capital espanyola, ara el truquem en directe perquè ens expliqui com s'ha viscut aquest final agònic i aquesta victòria agònica del Real Madrid. La Real Societat ha empatat a casa amb l'Inter de Milà. Un empat molt meritori, espectacular l'ambient a Donosti, partidàs de l'equip d'Alguacil, però al final l'Inter ha acabat empatant en els últims minuts i ha salvat aquest puntet. En l'altre partit del grup, el Salzburg ha guanyat el camp del Benfica, 0-2. Es posa molt maco aquest grup, molt maco aquest grup. Salzburg líder, Inter i Real Societat un punt, i el Benfica cap punt de moment. També ha jugat el Sevilla avui, ha empatat a casa, també com la Real Societat, en aquest cas contra el Lens francès. En l'altre partit del grup, el favorit, l'Arsenal, ha golejat el PSV Eindhoven per 4-0. I a més, s'ha jugat un partidàs a l'Allianz Arena entre el Bayern de Múnich i el Manchester United que ha acabat 4-3, 7 gols s'han vist avui a l'Allianz. Han acabat guanyant els alemanys, els locals, en l'altre partit del grup, empat a 2 entre Galatasaray i Copenhagen. Ara comentarem aquesta primera jornada de la fase de grups de la Champions, els partits d'avui i també alguns partits d'ahir, com per exemple la golejada del Barça contra l'Anvers, amb el Toni Padilla, la Laia Cervelló, el Joan Lluís García i també hi sumarem el Marc Guillén, l'analista del Barça, juga a RAC1. Un dimecres important en la guerra entre federació i jugadores ha passat de tot. Aquest vespre, per exemple, ja hi ha hagut les primeres decisions que reclamaven les futbolistes. Per exemple, és oficial, Andreu Camps, secretari general de la federació, gran ideòleg de Rubiales, ha estat ja destituït. Això és oficial. Andreu Camps ja no forma part de la Federació Espanyola de Futbol. És el primer de molts que cauran els pròxims dies, el primer de molts de l'era Rubiales que aniran sortint i desfilant de la Federació Espanyola de Futbol. De fet, la federació ha emès un comunicat aquest vespre comprometent-se a fer tots els canvis estructurals que reclamen les futbolistes i també, jo diria que per primer cop, en un comunicat públic demanant disculpes a les jugadores. És un comunicat que és una declaració d'intencions de la Federació Espanyola després de la reunió maratoniana d'ahir. Demanen disculpes per tot el que ha passat amb la convocatòria de Montse Tomé. Demanen disculpes a Jennifer Hermoso per tot el que ha passat en l'últim mes, des que van guanyar el Mundial de Futbol a Austràlia. En els pròxims dies, insisteixo, anirem veient destitucions de diverses àrees, com, per exemple, àrees de presidència, l'àrea jurídica de la Federació Espanyola, de la direcció esportiva, de màrqueting, d'integritat. Tot el que reclamaven les jugadores divendres es va posar ahí sobre la taula i ho han aconseguit. Els càrrecs que eren afins a Rubiales aniran marxant de la Federació Espanyola. I tot això és gràcies, evidentment, a la fermesa de les jugadores, que no han cedit en cap moment a les pressions, i també al govern espanyol, que ahir va tenir un paper molt rellevant en aquesta reunió que va durar fins a altes hores de la matinada. El paper del govern va ser pressionar fins a la sacietat la Federació Espanyola perquè avui comencés a fer tots aquests canvis. Un ja és oficial, Andreu Camps. La resta aniran seguint en els pròxims dies. I tot això ha servit perquè 21 de les 23 jugadores hagin decidit quedar-se a la concentració d'Oliva, a València, i jugaran els dos partits, el primer divendres, a Suècia, l'altre dimarts de la setmana que ve contra Suïssa. Només Mapi León i Patri Jarro han decidit marxar i, a més, ho han fet amb el compromís que ningú les sancionarà. Quan deixaven la concentració, han parlat davant dels mitjans que feien guàrdia avui a Oliva. Han dit això, Mapi i Patri.
No estamos tampoco como en condiciones de decir no, ahora vuelves y pues esto es un proceso. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios. Hemos llegado a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están haciendo cambios.
Estamos con nuestras compañeras, pero sí que es verdad que es una situación diferente y es bastante, bastante difícil, bastante duro.
Tocades, les dues jugadores aquest matí, quan sortien de la concentració d'Oliva i se n'anaven cap a casa. Per tant, bé, sembla que després d'un altre dia intens arriba una mica de calma a la selecció espanyola femenina de futbol i que les jugadores han aconseguit el que volien, insisteixo, gràcies a la seva fermesa i també a la intervenció del govern espanyol. A partir d'ara, en principi, les jugadores s'han de trobar un entorn còmode i segur dins la Federació Espanyola. En els pròxims dies anirem veient tots aquests canvis estructurals que reclamaven. Més tard resumirem tot el que ha passat avui a Oliva, en aquest conflicte entre federació i jugadores, tot i que sembla, insistim, que per fi arribaran les bones notícies i per fi podrem parlar només de futbol. Només de futbol femení, que ja tocava. Ara obrirem tertúlia. Primer per analitzar la jornada de Champions masculina que hem viscut avui a RAC1. Ja tenim per aquí la Laia Cervelló, companya de Dia Atlètic. Hola, Laia.
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit. El Toni Padilla. Hola, Toni.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, el company del diari Ara. També el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Bona nit.
Què tal? Bona
Molt
nit.
Bé.
I sumem també en aquest primer tram de tertúlia que dedicarem a la Champions, l'analista del Barça juga a RAC1, el Marc Guillén. Hola, Guillén.
Hola, molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara us pregunto què us ha semblat la jornada. Segueix per aquí el Jaume Molló. Què tal, Molló?
Hola, Aleix.
Molt bé. Com ha anat l'estrena de la Champions a RAC1?
Fantàstica. Mira, l'estava mirant. 20 gols en 6 partits. Uah.
13 dels 16 equips que han jugat avui han marcat.
20 gols en 6, perquè no comptes els de la tarda.
Sí, clar. Sí, comptava els... Sí,
sí, sí, no,
si
no, està bé, està bé.
Els de la tarda.
No, no, està bé, està bé.
Mira, són 25 en 8. Mm. Bueno, més de 3 gols per partit està, està molt bé. Hem passat una bona estona.
Llàstima que no hagin estat 24, sumant els de la tarda.
Sí, 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 exacte. N'hi ha hagut un que ha arribat tard, però no hauria d'haver arribat. I vaja, ja heu vist, han passat Florentino, Sergio Ramos, Xavi, vull dir, Guardiola, hem tingut molta, sí, molta gent. Això quan ve en Bermúdez, no saps per què, no saps com, però ho tens assegurat.
Sí, sí, em sona dels dijous al Codiràs.
Sí, 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 sí.
Bé,
sí,
hi ha algun equip que t'hagi cridat l'atenció? Tu que has estat mirant la majoria de partits aquí a l'estudi de RAC1, Jaume?
Mira, m'ha agradat molt la Reial Societat, però al final se li ha fet llarg el partit. Al final l'exigència de la Champions acaba passant factura. També, de fet, li va passar al Bernabéu el diumenge. I després em quedaria amb els problemes del Madrid. Jo crec que hem de parlar ja que el Madrid està guanyant una mica, per entendre'ns, a l'estil Barça de la temporada passada. Té, sense Vinícius especialment, té problemes al davant per generar oportunitats i fins i tot per materialitzar-les. No deixa de tenir José Lugo com a nou, i amb tots els respectes no és el mateix que tenir Benzema, un davanter de nivell top. I després en quedaria amb l'Arsenal, allò cop d'autoritat, 4-0 contra el PSV Eindhoven. Per més que el PSV hagi jugat de tu a tu, com es deia en Bermúdez, a l'Arsenal, se li han de fer 4 gols al PSV.
Així ha anat aquesta primera jornada de Champions. Laia, no sé, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció d'ahir, fins i tot, del Barça, que també parlarem avui, o de la jornada d'avui?
Sí, sí, t'anava a dir, precisament, el que més m'ha cridat l'atenció és el Barça, que si ens haguéssim dit l'any passat que en una setmana veuríem dos manetes, em sembla rellevant, i al final que sigui l'equip que tenim a la ciutat no vol dir que no sigui per mi l'equip que ha fet millor partit en aquesta fase de grups. És a dir, no he vist tots els partits, des d'aquí ja ho dic, però ostres...
Bé, és impossible veure'ls tots, jo tampoc.
Correcte, correcte.
Jo els he anat seguint de highlights també alguns.
Correcte, però ostres, a mi el Barça ahir em va agradar moltíssim, i és una cosa que per mi és novetat i que, per més que ho diem, no em cansaré de dir-ho perquè ja tocava, no?
Joan Lluís, què?
No, de la jornada d'avui coincideixo bastant amb el Jaume. M'ha agradat molt l'Arsenal, és una posada en escena que és d'aquests equips que dius, no? I he pensat per uns moments que planava per aquí el dia del sorteig. Pot tocar l'Arsenal, si ens toca l'Arsenal.
Sí, sí.
I avui he pensat...
Molts valents hi havia,
I ja està bé. Escolta, l'estrena d'ahir, perfecte, perfecte. El nivell d'equip que volia, i escolta, 5-0, i si podem fer pasta amb tots els partits d'aquesta lligueta de la Lliga de Campions, millor que millor. I em quedo amb la Real Societat també, que m'ha encantat, com em va agradar la primera part al Bernabéu. Avui jo crec que ha durat més minuts que pas al Bernabéu, i ha tingut molt mala sort, perquè era un partit per emportar-se'l, per guanyar, per fer una victòria de prestigi a Europa contra tot un Inter, i per sumar 3 punts molt importants per la classificació. I em quedo amb dos noms d'aquesta nit, dos exjugadors del Madrid, que penses, mira, sort que no paren per allà. Un és Takekubo, que el tenim ben a prop, i l'altre és Martin Odegaard, que són dos trossos de futbolistes que van passar pel Madrid, que no van acabar de triomfar allà, i que mira, han marxat i ja estan fent un temporadot. Aquesta temporada Takekubo està que se surt, i Odegaard ja porta un parell de temporades jugant molt bé amb l'Arsenal.
És un amant del futbol internacional, Toni Padilla. Toni, què? Tu has pogut veure-ho gairebé tot, no? Sé que ets un malalt.
Ho he intentat.
Amb què et quedes?
Mira, jo el que em quedaria és que, intentant fer una, com ampliar mirada, veus que, òbviament, hauria de ser una Champions en què seria tothom contra el City, perquè ens entenguem, i que és cert que l'Arsenal és un dels equips que dèiem atenció, perquè si l'equip de Mikel Arteta Rutlla podria presentar candidatura com a mínim a semifinals, sembla demostrar-ho. L'altre equip que crec que venia amb opcions a dir aquest pot ser un any important per nosaltres és precisament l'Inter de Milà, que l'any passat ja va ser finalista i venia jugant molt bé, venia de fer-li 5 gols a la Milà en el derbi, i avui ha decepcionat. Per tant, em queda una miqueta la sensació que és un any, no vull ara que ningú es torni boig, que ningú el seu cor comenci a anar més ràpid, ni obrin ampolles de cava i les guarden, però és un any que dius, hòstia, si els creuaments van, com tampoc no hi ha, o sigui, el Bayern, bueno, d'aquella forma, ha patit una miqueta, els equips anglesos que hi ha, més enllà de l'Arsenal i el City, bueno, tampoc no sé, per què no? Dic, per què no una semifinal, alguna coseta així? Per què no? Perquè... I perquè no només perquè el Barça ho ha fet bé, sinó perquè no veus que hi hagi tampoc grans equips que diguin... Els altres anys ja veies un Madrid que era impecable, veies el projecte del PSG amb els seus diners, veies Bayerns més consolidats, de la Premier tenies doncs, els típics Liverpools, Chelsea's que feien patxoca. Ara aquest escenari ha canviat una miqueta, queda el City molt per sobre i sot, i pel darrere hi ha un grup d'equips que el Barça ja té al cap, que diuen per què no poder ser semifinals, i en cas que soni la flauta, més enllà. Per tant, jo ho deixo cap aquí, i per ficar una miqueta el detall d'aquest així una miqueta més de parabòlica i això, atenció al Salzburg. Han guanyat el camp del Benfica, que l'any passat ho van fer molt bé, amb un equip que la mitjana d'edat era de 22 anys, ple de jovenets, ple de jovenets. Ha jugat molt bé un nano que es diu Simic, que és el fill d'aquell Simic que va jugar a l'Inter del Milan fa molts anys, ha fet un gol d'una assistència, i el projecte del Salzburg, que també d'alguna forma incendia el grup de la Real Societat.
Sí, i deixa'm dir que el Sevilla miau, eh?
Sí?
Sí, empat a casa amb el Lens, ostres...
I estan enfilant l'Europa League, no?, una miqueta. Avui,
és la seva competició.
Sí, fem aquest tràmit, aquesta prèvia que fem sempre, no?
Sí, sí, sí. Toni, m'encanta el teu discurs optimista, no em guanyareu a optimisme, però com va dir Raúl Llimós ahir, eufòrica prudència. Eufòrica prudència.
Jo volia provocar-te, l'Eix.
Val. Però eufòrica prudència, que això acaba de començar i és més llarg un dia sense pa.
És històric aquest moment, eh? És històric aquest moment parisent parant els peus, eh? Sí, sí, s'està fent gran, eh?
A veure, Marc Guillén, amb què et quedes tu?
M'ha sorprès a mi el comentari també del Toni, eh? No m'esperava aquest punt d'eufòria, però bueno, jo crec que sí que lligant una mica amb el que ell deia, que en el fons el que estava dient és que està tot força obert, o que hi ha molts projectes que estan tot just començant o s'han sacsejat molt. Dels possibles favorits és això, el Bayern, ja hem vist que al final sempre acaba guanyant, té un tros de plantilla, però hem de veure, aviam, realment aquest equip cap on va. Estan... ple procés de transició, han fitxat a Kane, però hi ha molts dels pesos pesats que estan una mica descolorits i hem de veure que l'entrenador realment funcioni. L'Arsenal és un tros d'equip, però Europa de vegades té un llenguatge especial, ha començat molt fort, però sí que truca a la porta. El Real Madrid no té la davantera que acostumava a tenir el Real Madrid. I jo hi vaig estar repassant, o m'he repassat també el Paris Saint-Germain, i bé, és un equip que haurem de veure. Ara mateix, evidentment, no ens crida l'atenció, però ha fitxat 11 jugadors, ha canviat absolutament la plantilla del PSG. Hem de veure fins a quin punt Luis Enrique té temps doncs, de realment conjuntar l'equip, però la proposta és molt interessant i tenen, en el fons, el que jo crec que és el millor jugador del moment, que és Mbappé. Per tant, el PSG veurem també com va evolucionant. Ara mateix és difícil posicionar-nos o veure realment grans favorits més enllà del City. Està obert i això fa que en el fons sigui una competició preciosa, no? Ho tornem a connectar, tornem a començar-hi i la veritat és que és xulo veure quan a sobre hi ha tantes opcions sobre la taula, aviam qui és el que acaba enfilant i fent conjuntant un equip, no?
També us diré que el Barça és el millor equip de la primera jornada, eh? 5-0, no ho ha fet ningú, eh? Més 5 de balanç, és el millor líder de la primera jornada.
Això ja és més teu.
No, però això són números, no sensacions. A veure, està parlant l'entrenador de moda ara mateix, i Manolo Alguacil.
Hemos hecho un auténtico partidazo y hemos tenido ocasiones muy claras.
Ellos 3 disparos, solo uno entre los 3 palos. Vosotros 13 disparos, 2 de ellos incluso a la madera. ¿Qué te dicen estas estadísticas?
Bueno, pues que es una locura, ¿no? Teniendo enfrente el equipo que teníamos, cómo hemos apretado del partido del que veníamos con un día menos de descanso. Lo dije ayer, que no había excusas, y hoy lo hemos demostrado. Lo dije que ayer en la previa. Que lo que teníamos que salir del campo era orgullosos y independientemente del resultado, y es lo que hemos hecho, ¿no? Salir muy orgullosos, pues porque teníamos enfrente a todo un Inter de Milán al que le hemos jugado de tú a tú, hemos sido mejores en muchas fases del partido. Y por eso pues hay que estar contentos, aunque a la vez fastidiados, porque creo que hemos merecido más.
¿Os metieron ellos atrás o ya nos quedaban fuerzas? ¿Ya las piernas ya no daban más?
No, ya lo habéis visto, ya no había más fuerzas. De hecho, los primeros cambios eran para seguir apretando arriba, pero ya habéis visto que ya es que había muchos ya con un desgaste brutal. Y ya no dan las piernas, ya en cuanto nos han enganchado 3 veces hemos decidido juntarnos porque es que era la única manera de pararlos. Lo hemos llevado el plan hasta casi el final, pero es que ya era imposible y por eso, pues bueno, al final nos hemos decidido juntar, cerrar líneas y no darles posibilidades, ¿no? Una pena porque ahí creo que podíamos haber estado mucho más, defender mucho, mucho mejor, sobre todo evitar los centros, porque una vez de poner línea de 5, pues bueno, lo que pretendíamos era eso, ¿no? Cerrar los pasillos de dentro, pero sobre todo evitar los centros que han sacado.
De sí o no, Imanol, ¿hubo penalti sobre la normal?
Explicacions, doncs, d'Imanol Alguacil, després d'aquest empat molt meritori contra l'Inter de Milà. Estava mirant ara el calendari de la Real Societat, clar, la pròxima jornada és Salzburg-Real Societat, és a dir, contra el líder del grup i allà, a més a més. Abans, però, tenen 3 jornades de Lliga, una de les quals és el derbi basc. O sigui, ara reben el Getafe, van a Mestalla i Reial Societat Atlètic Club al Real Arena just abans de visitar el Salzburg a la segona jornada de la fase de grups. Tenim el Damià a Madrid. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara parlem una estona d'aquest Madrid 1 patint fins al final Unió Berlín 0, però hem de fer una pausa. De seguida seguim el Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton, bachata...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
RAC més 1. Podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé. I ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
Rec 5 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
Els Tiets, Doctor Prats, Edu Esteve, Triquell i Lil Dami.
Dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez i Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de RAC 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música, també en directe.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, amb la col·laboració d'AMB Bus Metropolità, Fred Ravec i l'Erna Parlem i Berti.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
8, 18, 26, 38 i 39. I els sols, el 4 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
És nit de Champions a RAC1, és nit de ràdio aquí al Tu diràs, compartint taula amb Toni Padilla, Marc Guillén, Joan Lluís García, Laia Cervelló i també el nostre home Champions, el Jaume Molló. Tenim el Damià López a Madrid. Ara escoltem què han dit Ancelotti i algun dels jugadors d'aquesta victòria agònica contra la Unió Berlín. Abans us recordo dues coses. La primera, dijous vinent obrim les portes del Tu diràs.
Home.
Si voleu venir de públic, envieu-nos un correu a tudiras@rac1.net. Dijous que ve, no demà, d'avui en 8. El 28 de setembre. Obrim les portes del Tu diràs. Si voleu venir a veure com fem ràdio en directe, tudiras@rac1.net. I, evidentment, si hi ha públic, hi haurà el gran concurs del Tu diràs. Si voleu venir a concursar, tu diràs @racu.net, especifiquem-nos que voleu venir a concursar. Ja sabeu que el concurs és... com el definiríem, el concurs del Tu diràs?
No sé, és que ja em ve al cap la gran final de l'estiu passat, sí. De final de temporada.
Que van córrer a la platja, es van ballar.
Corrent.
Sí. Jo el que m'hi recordo és el tio que es va fotre uns espàrrecs blancs sucats amb calimocho. Aquesta va ser una de les proves del concurs del Tu diràs.
A més, em va menjar molts.
Sí, 6 o 7.
Definint els meus supers d'adolescència.
Molt bé, vaja. Doncs bé. Aquest concurs únic, diferent i especial que fem al Tu diràs, també el farem dijous vinent aquí en públic a l'estudi. Si voleu venir a concursar i a guanyar premis, ja us direm quins, tudiras@racu.net, especificant-nos que voleu venir al concurs. Mira, i parlant de premis, va, que avui estem generosos. La primera persona que truqui ara, el 902-47700, se'n va demà al Palau Laurana a veure la Champions d'handbol. Demà hi ha un partidàs, a 8:45, Barça-Magdeburg. Va ser les semis de l'any passat, que el Barça palma als penals. El gran butxí, la gran bèstia negra del Barça.
Gran tarda, sí.
Doncs partidàs d'handbol demà al Palau, a 8:45, la primera persona que truqui s'emporta dues entrades, una entrada doble. Barça-Magdeburg, Champions d'handbol, demà al Palau Laurana. Dami, sé que ets un gran amant de l'handbol, és un partidàs, això de demà?
Sí, home, i tant, i s'ha d'estar al costat de l'equip, després d'algun resultat amb dubtes aquesta temporada, però després va anar a França, Montpellier, es va guanyar, per tant, ara cap amunt. Avui estem parlant de l'1 de juny, de la final de Wembley, però la Final Four de Colònia és una cita inexcusable pel Barça cada temporada.
Sí, senyor, per l'ambient que hi ha, a més, també. A veure, parlant de Champions, anem a la del futbol. Què ha passat avui al Bernabéu? El talismà estava bé, estava afinadíssim, el talismà, fins al 93. Però llavors ha arribat aquest minut estrany, no, Dami?
Mira, jo agafant el comentari del Toni Padilla, aquesta injecció d'il·lusió al barcelonisme, perquè realment el futbol és il·lusionar-nos, no? I més al mes de setembre tenim dret, jo crec que ens podem il·lusionar, amb un Madrid no guanyador aquesta temporada. I ho dic ara.
Estava pensant, cap on va?
Talismà. Jo crec que ens podem il·lusionar amb un... Sí,
no és molt d'hora?
Bueno, és que clar, la il·lusió l'hem de... Com a mínim ens hem de carregar d'esperances i d'il·lusió al mes de setembre, ara que estem en la jornada 5 de Lliga i en la jornada 1 de Champions, no? I estem, ara ens basem, lògicament, què tenim ara, no? Per jutjar i per analitzar, tenim els resultats, sí, 5 victòries en Lliga i una en Champions, però també tenim les sensacions i els elements del que estem veient, i ho hem vist. Un equip que en atac ha perdut moltíssim, que ha perdut a Benzema, que és un dany irreparable, un jugador insubstituïble, no tenen creació, ha arribat Joselu, ara ho deia el Jaume Molló, que sí, que pot marcar des de la rematada, únic registre, les caça totes, això sí, sense Vinícius, zero desequilibri. Rodrigo és un gran jugador, és més proper a l'àrea, no d'arrencar tan lluny de porteria com ell, però a banda és que no tenen gol, no és normal. Evidentment, Bellingham és un jugador adorat pel Bernabéu, però no és normal que un migcampista estigui resolent, que l'altre ja t'ho faci Fede Valverde. Llavors, doncs, ho hem vist avui també, és un equip que té molt fons d'armari al mig del camp, d'una tacada, doncs, se'n va Modric, se'n va Tchouaméni, doncs, entra Camavinga, entra Kroos, està molt bé, és un equip que t'empeny, és un equip que et fica enrere, un equip que físicament és potent, però que tampoc en la possessió et juga un ritme de vertigen. Llavors, o Vinícius ara quan torni agafa un punt de forma increïble, no, o quan torni, o en algun moment de la temporada, o aquesta dinàmica de 1-0, de 2-1, de 0-1, és impossible, és una agonia que és impossible mantenir, i em fa la sensació que el dia que perdin, crec que perdran bé.
Ja estàs d'acord, Marc Guillén?
Home, jo potser el de perdre bé no ho sé, però sí que és cert que ja tenia molts dubtes quan vaig veure la confecció de la plantilla. En Bellingham a mi em sembla un jugadoràs, o sigui, sincerament, dels joves, Bellingham i Musiala són els que marcaran el futbol, i no tindré prous elogis per elogiar a Bellingham, però no és un davanter centre, llavors et falta gent al davant. Bellingham és molt bo venint a buscar pilotes, jugant de tot campista, però no és el davanter centre. No sent davant de centre, és capaç de marcar-te els gols que t'està marcant, però això no t'ho aguantarà. molts partits i ell necessita companyia, i és cert que et falta desequilibri al davant. Llavors l'equip hauria de ser hauria d'estar molt quadrat tot a darrere perquè t'aguanti realment, sobretot en una competició com la Lliga de Campions. A la Lliga, si t'hi poses, si poses ritme, si poses ganes, si poses una mica doncs d'ordre, pots anar tirant i pots fer grans puntuacions, i vés a saber, la Lliga la poden guanyar, però a la Lliga de Campions jo estic d'acord que els hi falta bastant, a no ser que Vinícius realment doncs s'entoni d'una manera bàrbara, però si no, jo el veig una mica coja aquest Madrid, sí.
Jo, a risc de menjar-me les meves pròpies paraules, és que ho veig igual que el Damià, igual que el Marc. Jo no donava crèdit a l'inici de l'estiu, quan pintava que quedaria aquesta plantilla, amb José Lu pràcticament d'únic davanter centre, vaja, no m'ho podia creure. I clar, hi haurà un gir final, hi haurà... Vaja, és que no pot ser, és impossible que el Madrid intenti aspirar a tot amb aquesta plantilla.
I suma-li les lesions de Militao.
Exacte,
i
Vinícius.
No, i ara el porter, el Courtois.
Ah, bueno, no, les de llarg. Courtois, sí, ara, no.
Ara,
és que la baixa ja de... La baixa, per mi la baixa... que és determinarà Thibaut Courtois. És a dir, Courtois, sempre hem parlat de Benzema, evidentment, de Cristiano Ronaldo, però és que les últimes Champions les tenen per un Courtois, que és espectacular. En aquells moments, probablement, el millor porter d'Europa, que els dona el títol a Europa. I jo, per mi, la imatge és que el madridisme està celebrant aquesta nit una remuntada d'aquestes èpiques al Bernabéu en el primer partit de la Lliga, de la Lligueta. És a dir, una cosa celebrar-los a semifinals, a vuitens, a quarta final, però ja estan en fase remuntada èpica el primer partit, que és veritat que avui, evidentment, haguéssim pogut guanyar sobrats, perquè han tingut ocasions. Però crec que li falta aquest punt de qualitat davant, que José Lu no té comparat amb Benzema, ni molt menys amb el seu dia amb Cristiano Ronaldo.
Quan torna Vinícius, això se sap, Damià?
Sí, a Vinícius li van diagnosticar una lesió muscular que l'havia de tenir fora de combat 6 setmanes. Això era tornar tipus 8-10 d'octubre, més o menys, i ja se sabia que estava retallant els terminis perquè estava a punt de reintegrar-se. Bé, de fet, la idea era que a final d'aquesta setmana es reintegrés amb el grup, i avui Ancelotti ha dit que per dimecres que ve, en el partit del Bernabéu, 7 de la tarda contra les Palmes, Vinícius ja jugarà segur, i que si acaba de completar aquesta setmana de manera satisfactòria la recuperació, Vinícius ja entraria a la convocatòria per jugar contra l'Atlètic de Madrid. Això significaria una retallada bestial de terminis de la recuperació. Per tant, bé, és que el necessiten i han estat fent una posta a punt brutal, doncs, per recuperar ara mateix el seu jugador més important.
Anem a escoltar què ha dit Ancelotti, Dami, després d'aquesta victòria agònica contra la Unió Berlín.
Doncs sí, li han posat sobre la taula, doncs, diguem que tot el que té de negatiu aquesta victòria, no? Que ha costat, que no han hagut de remuntar, però que sí que han evidenciat problemes en el gol, que especialment a la primera part doncs han jugat gairebé, diria que en segona, que no, diguem que l'aspecte creatiu ha brillat per la seva absència, que totes les oportunitats han arribat una o de rematades de José Lu de cap, procedents de centrades des de les bandes o xuts llunyans de Tchouaméni, i el que ha fet Ancelotti és positivitzar el resultat final.
Creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, mas el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo, siempre en todos los partidos. Si salía un empate, diría igualmente lo mismo, porque creo que el equipo ha dado la cara hasta el último.
Clar, Aleix, estem amb espíritu i creer a 20 de setembre.
Ah, clar, ja veiem. Sí. Que...
Sí, però clar, 1-0 i 3 punts. Avui és que hauria estat molt bé que no haguessin guanyat, perquè la pròxima jornada van a Nàpols. Jaume?
I tant. O sigui, el 3 d'octubre van a Nàpols, eh?
Clar, és l'equip, és el rival més poderós del grup, i ja diem sempre que això és com una fantasia, no? Que no passin de grups, perquè a més la fase de grups, perquè a més el Madrid és un equip que ha passat sempre la fase de grups, per tant, en aquesta instància l'equip blanc és indestructible. Però clar, si el Madrid doncs hagués presentat a Nàpols amb un punt, doncs aquí sí que hauria estat un partit delicat, com a mínim pel Madrid. Però bé, ha sumat els 3 punts, i li han plantejat a Ancelotti el que just estàvem de batent ara fa uns instants, que és si realment li dona, no? Si té plantilla com per aspirar a tot, i aquesta ha estat la resposta de l'italià.
Lo que pienso hoy es lo que pensaba antes del primer partido, que tenemos una plantilla competitiva y que podemos competir y luchar en todas las competiciones. Hoy, como he dicho, podía salir un empate, pero no cambiaba la idea que yo tengo de esta plantilla, que es una plantilla muy buena, con mucha calidad.
Cada dia el tècnic del Real Madrid, de la seva plantilla. Escolta, aquest diumenge hi ha l'Atlético Real Madrid. Aquest diumenge a les 9 de la nit hi ha el derbi madrileny. Toni, aquí sí veurem, no?, si la plantilla dona o no dona. Bé, és cert que l'Atlético tampoc és que estigui per tirar coets, però és un bon partit ja.
És un bon test també en dues bandes, perquè recordem que aquest any l'Atlètic de Madrid semblava que havia fet un bon equip, van començar molt bé, la col·legia de Vallecas, es van inventar això del tiquicholo, no?, que li deien a Madrid com la versió més ofensiva de l'equip de Simeone. És cert que algun partit jo vaig pensar, hosti, doncs potser sí que va en sèrio, de que estem veient un Atlètic de Madrid que explora altres camins, amb un Griezmann jugant molt bé, amb Memphis i Morata dalt, però l'altre dia el partit que van jugar a Mestalla, ahir mateix el Simeone el defineix com el pitjor partit de la seva era i tampoc no van jugar bé a Roma. Llavors, clar, els dos equips arriben amb millors resultats al Madrid, pitjors a l'Atlètic de Madrid, però cap dels dos tampoc... És com un judici per veure, tastar-los els dos i per seguir, doncs, disparant l'eufòria, dir, oh, doncs potser el Barça també es pot il·lusionar amb el tema de revalidar el títol de Lliga. Però no només per les bones sensacions blaugranes, sinó pels emèrits dels altres. No els acabo de veure bé. És cert que el Real Madrid l'any passat ho deia Ancelotti, nuestro estilo es ganar como sea, o sigui que m'és igual si ho fem posant uns quants ciris a sota una verge, si és tancant-nos en atac o jugant bé. Aquí es tracta de guanyar i és el que estem fent, 15 de 15 a la Lliga i hem debutat a la Champions. A més, estan eufòrics amb el tema de Jude Bellingham, que crec que tots estàvem d'acord que era una gran operació de mercat, que quan va passar, quan el rival fitxa un equip, un jugador molt bo, ho hem de reconèixer, ens traiem el barret, diem Jude Bellingham és un tros de futbolista, però és que crec que ningú esperava que hagi caigut de peu. És que marca cada partit, marca el minut 90, ho està fent tot bé el futbolista anglès, que està en un moment superlatiu, però no pot durar així tot l'any. Al final, en algun moment també, Jude Bellingham haurà de començar, doncs, de baixar el ritme i passar una petita crisi. Llavors, no tinc clar si els aguantarà, però, òbviament, estic molt d'acord amb el que deia vosaltres. El gran interrogant és la figura del nou, és la figura del gol. José Lu podrà suportar aquesta càrrega. És cert que els dos primers partits de Lliga a casa aconseguim marcar gols, que és important, però a mi em dóna la sensació que no els hauria de donar per poder guanyar títols, per competir, per estar al sí, però per això aquest derbi tinc ganes de veure'l, simplement que admeto que m'esperava que un Atlètic de Madrid estaria una miqueta millor i ara, després de l'aturada de seleccions, han fet figa l'equip de Simeone, així que veurem què passa per veure si seguim burxant a l'eix i seguim tirant així tants noms, missatgets d'eufòria. On està aquest l'eix eufòric? Ens agradava aquest l'eix eufòric.
Sí, ho continua sent, però és eufòria, eufòrica prudència. Eufòrica prudència, m'agrada molt això d'ahir. Laia.
T'has escarmentat ja, no?
Sí, una mica, sí. Són molts anys.
Jo us escolto i m'agradaria comprar el discurs i de fet el compro perquè evidentment la plantilla és la que és. Però parlar del Real Madrid, jo sempre penso que els jugadors quan arriben allà es transformen en supervivents, que al final és un equip que jo porto pensant molts anys que no guanyarà la Champions, que no ha guanyat 3 de consecutives. És que parlar d'això al setembre a mi em costa moltíssim, parlar del Barça ja, és que va contra el meu ADN de persona blaugrana, parlar d'eufòria de que el Barça pot fer alguna cosa i de que el Madrid no, per tant jo prefereixo mantenir-me al marge, mirar-ho, perquè com més alta és l'eufòria, més alta també és la caiguda.
A quina distància de Laia Cervelló, sí, en tot aquest debat?
Jo estava pensant que parlant de José Lu, clar, José Lu, si el Madrid vol guanyar la Lliga, ha de marcar com a mínim entre 20 i 25 gols si volen guanyar la Lliga.
El que passa és que quan torni Vinícius serà suplent,
Per això et dic, és a dir, qui farà aquests 20 gols? Bellingham no et marcarà més de 20 gols. Vinícius no et marcarà més de 20 gols. Rodrigo no te'ls marcarà.
Rodrigo hauria de fer un salt de qualitat que de moment no està fent.
Correcte.
Han de fer, com deia el Dami, la Lliga de l'1-0.
És a dir, poden sobreviure d'aquesta manera.
L'any passat el Barça...
Sí, ho va aconseguir.
Però una cosa que s'estem oblidant és que per fer la Lliga de l'1-0 necessites un porteràs. I això no sé si el té. No sé si el té el Madrid. O sigui, Kepa crec que és un bon porter, de moment no ha acabat de fer cap gran espifiada i de moment està aguantant, però avui ja tenia només començar una imprecisió important. L'altre dia em sembla que és contra la Real Societat el gol que marca, li ve d'una segona jugada que no acaba de blocar ni rebutjar correctament la pilota. És un jugador que ha tingut una trajectòria una mica irregular. Veurem també com cometi una o dues errades. No és Courtois, segur que no és Courtois, i evidentment això és una baixa superimportant. Tornarà tardíssim si és que torna aquesta temporada Courtois.
Sí, també hi ha una realitat, que és que jugant d'una determinada manera com ho està fent els últims partits, si José Lu jugués sempre, podria fer 30 gols. Ho dic en sèrio, perquè és que allà on veies la temporada passada associar-se Vinícius, Benzema i Kroos, per exemple, triangulant, ara el que veus és a Fran García tirant melons a l'àrea. I clar, i José Lu te'ls caça, eh? O sigui, avui José Lu ha rematat 4 vegades i les ha caçat, perquè realment és un killer de l'àrea. I ha tingut mala sort, eh? Perquè un parell se li han escapat fora per molt poc, un parell les ha tret al porter, però jugant com està jugant el Madrid els últims 2 o 3 partits, José Lu, i tant que sí. I a la Lliga podria marcar gols, però clar, és que la temporada passada el Madrid et creava molt més, creava ocasions molt més clares, combinacions en què Vinícius es quedava sol davant del porter, també Benzema. Aleshores, clar, aquest joc en què sigui Fran García qui contra la Real Societat et doni les 2 assistències, em sembla que tampoc és massa sostenible.
Ho veurem. Anirem girant ja cap al Barça, no? A fer aquesta comparació odiosa d'aquest Madrid pírric avui guanyant pels pèls i del Barça i en canvi golejant en l'estrena a la Champions. Dami, alguna cosa més? Alguna veu més per escoltar?
Sí, la de Tchouaméni, no? Ens queda, sí. Justament, parlant del derbi, és l'única veu que avui s'ha referit al clàssic de diumenge que ve a les 9, Tchouaméni, sobre el clàssic madrileny, sobre el derbi madrileny, en aquest cas.
Tenemos que ganar cada partido, da igual si es el Atlético Madrid, Unión Berlín, Getafe, no le importa cuando llegamos en un campo con la camiseta del Real Madrid, tenemos que ganar cada partido. Entonces sabemos que domingo es un derbi, es un partido importante para nosotros, para los aficionados, pero tenemos que seguir así. Hemos ganado todos los partidos desde hace el principio de esta temporada y estamos en confianza para jugar este partido.
Parla un espanyol perfecte, sí, Tchouaméni, perquè, si no m'equivoco, la seva mare és professora d'espanyol, no? I li ha ensenyat. Damià, diria que aquesta és la història que he llegit avui.
Sí, sí, i avui ho ha explicat també. Li han preguntat, li han reflexionat, li han dit parles molt bé l'espanyol, has millorat, diu això, que la seva mare és professora d'espanyol i, evidentment, doncs, li ha ensenyat a ell.
Oh, que bé. Sí. Diumenge vas de talismà al Metropolitano?
Sí, home, un clàssic, és un partit habitual de totes les temporades al Metropolitano. Allà hi serem, gran horari pel Superesports, diumenge, 9 de la nit. Fantàstic, eh, Jaume, allà amb tot l'ambient, pupitre, allà de RAC1 al Metropolitano, i res, veurem si en Vinícius o no, veurem si en Carvajal, que avui l'han trobat a faltar, Lucas Vázquez no és Carvajal, així que, doncs res, a gaudir diumenge i a veure si el Madrid punxa i el Barça ho aprofita per posar-se líder.
Afina bé, Dami, afina bé. Fins diumenge.
Perfecte.
Una abraçada.
Adéu, Marcos. Ara us escolto. Vinga, adéu.
Damià López, des de Madrid, amb l'última hora d'aquest Madrid 1, Unió Berlín 0. Diumenge, Atlètic de Madrid, Real Madrid, doncs ara lligarem l'Atlètic de Madrid i el Barça, perquè hi ha una figura que aquest estiu ha anat de l'Atlètic de Madrid al Barça i que ho està fent molt bé, Joao Félix. Què en pensen al Manzanares d'aquesta irrupció de Joao Félix al Barça? Ara tocarem la d'Islau Moñino i repassarem algunes xifres de la gran estrella d'ahir, del Mago Félix.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Sabem que la tornada a l'escola pot ser dura, per això des d'Auto 88 t'hem preparat una oferta irresistible. Fiat 500 100% elèctric des de 16.000 euros, amb carregador Wallbox de regal. El preu inclou el descompte Plan Mux 3, només del 18 al 23 de setembre. Entrega immediata, unitats limitades en estoc. Demana la teva unitat a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try.
11:45. Hola, Saperes.
Què tal? Ara sí, com un toc màgic com el de Joao Fèlix i tot funciona.
Això funciona tot. Ara el Marc Guillén ja el vaig sentir ahir. No sé què us va semblar Joao Fèlix. Ara repassarem algunes xifres i escoltarem també algunes veus. Laia, Joao Fèlix, t'està sorprenent?
Sí, és a dir, clar, és que el background que vam rebre d'ell, el feedback que teníem del Chelsea i de l'Atlético de Madrid possiblement no ajudava a esperançar-se gaire amb la seva incorporació. Jo soc de les primeres que va dir, ostres, em sembla un meló per obrir, tenint en compte que és un jugador que ha de ser conflictiu, o això ens han dit, i que Xavi no ho acabava de veure, que era només un fitxatge de directiva que no pas de l'entrenador. Però he de dir, veient aquests dies tant el partit del cap de setmana contra el Betis com veient el partit ahir de Champions, que realment és que és el que ens faltava, és la punta de talent que li faltava a l'equip per funcionar, per entretenir. És a dir, jo no sé quants títols guanyarà el Barça aquesta temporada, si en guanyarà cap, però la sensació de que ens ho passarem bé hi és, i en part hi és, dic en part perquè també és gràcies a altres jugadors, entre altres Cancelo i Gundogan o Gavi també, la sensació és que ens divertirem, i això ens ho ha donat Joao Fèlix, i jo sóc la primera que era escèptica amb el seu fitxatge, però també és cert que s'ha de confiar en les segones oportunitats o terceres, o amb les que faci falta. És un jugador que és molt jove, és cert que l'Atlètic de Madrid va tenir un problema amb Simeone, que després el Chelsea no hi volia ser, per tant també es jugava a disgust, i potser pot ser aquests jugadors més emocionals que si no es trobassin passant a gust li costa rendir, però també a vegades han de donar els paràmetres perquè algú pugui funcionar. Ens passa a nosaltres com a treballadors, depenent d'on treballem, també els pot passar amb ells com a futbolistes, i m'agrada ser prudent també perquè sabem el que sabem d'ell, però ostres, que un jugador amb el temps que porta el Barça s'hagi adaptat tan bé, tan ràpid, i ens estigui donant el que ens està donant, ja és com per, com a mínim, ficar el mode escepticisme en pausa.
Una pregunta que us vull fer a tots ara de seguida, ja que tu has començat, Laia. És el millor fitxatge de moment per tu del Barça, del 5? Joaos, Gundo, Romeu o Íñigo?
Jo diria Cancelo, segurament.
Val. Toni Padilla, què et va semblar Joao Fèlix? I quin creus que és el millor fitxatge del Barça de moment?
Estic amb l'Aia, jo prefereixo l'altre Joao, Cancelo, perquè són tants anys d'estar desemparats a la banda dreta que veure un futbolista que entén el joc d'aquesta forma és un buit que segurament des de Dani Alves que hi era. Jo crec que Cancelo era una estructura d'estat, podríem dir-ho, no? I em sembla una operació magnífica. Amb Joao Fèlix vull ser prudent, per el fet que també a l'Atlètic de Madrid van haver alguns partits que semblava que s'acabava el vol i després alguna cosa es trencava, i perquè vull també exactament cap on avança l'equip, perquè jo l'altre torna a Pedri, perquè hi haurà moments en què cal de canviar la tàctica, en què vull veure exactament quin és el nou paper que tindrà la Minya Mal, i la temporada és molt llarga. De moment, òbviament, ha caigut de peu, tot sembla anar a la cara, estan anant les coses molt millor del que em pensava, perquè també tenia el dubte de com trobaria l'encaix, en aquest cas, a Xavi Hernández, a Joao Fèlix. L'ha trobat, de moment realment sembla que en aquests dos partits hem vist un equip molt reconeixible, que sap jugar bé, que sap connectar bé, que també sembla que amb la presència de Joao Fèlix, de Cancelo, més el pas endavant de Ferran Torres, s'aconsegueix treure una millor versió de Robert Lewandowski, tal que també és molt important. Per tant, tots són molt bones notícies darrerament. Vull ser igualment una mica prudent amb el cas de Joao Fèlix, fins i tot això, perquè crec que la temporada és llarga, i malgrat que m'està agradant molt, i si seguís aquest nivell, òbviament estaríem parlant d'un futbolista dels que et fa guanyar en títols, segueixo pensant que l'operació realment clau és Cancelo, tot i que costa triar. De fet, qui ha quedat en segon pla, el pobre, realment oblidat, és Íñigo Martínez, perquè estarem també, suposo, d'acord, que Oriol Romeu i Gundogan són fitxatges magnífics.
Jo he de dir que realment al final veus que ha estat un grandíssim mercat de fitxatges del Barça, tenint en compte la situació econòmica en què està, i tu has la llista de noms de portera de Núñez i al·lucines una mica, de dir, ostres, ha pogut arribar a portar Cancelo, Joao Félix, Gundogan, és a dir, uns trossos de futbolistes. Jo per mi el fitxatge que veig, que vaja, és que ho heu dit tots, però que casa perfectament amb l'equip i amb les necessitats que tenia l'equip d'una manera estructurada des de fa anys, el de Cancelo, que no era cap mena de dubte, perquè tots els problemes que sempre potser es poden derivar del que ens ha explicat venen per quan no juga, i el Barça fa pinta que Cancelo jugarà.
I quan arribin els clàssics i tinguis Araujo?
Veurem si no el posa a l'esquerra. No ho sé, veurem, perquè... Va,
això és un debat apassionant. Sí, quin mig del camp has de fer el clàssic en partits grans, quina defensa has de fer, va, això és apassionant.
Però de tots els noms que hem dit, deixa'm destacar un, que a mi m'està encantant. És a dir, soc molt romeuista, o sigui, soc molt d'Oriol Romeu, molt, perquè he vingut aquí amb una humilitat, amb unes ganes de treballar, i perquè... No és això, però, ostres, en aquesta posició jugava Sergio Busquets, que jo tenia autèntic pànic el dia que no hi fos al Barça, perquè és un jugador que, a mi, jo estava enamorat de Sergio Busquets. I trobo que aquest relleu s'ha fet, de moment, d'una manera que com molt natural, com molt coherent, amb aquesta doble figura de Frenkie de Jong i de Oriol Romeu.
Hauria de dir Cancelo. Però és que a mi em pot una mica el tema Joao ara mateix.
No, però si es diu Joao també. Si es diu Joao també, Cancelo.
El tema Joao Félix a mi... Però per un motiu, i te'l raonaré. Jo crec que el Barça, no? Xavi està parlant molt de la família, d'aquest equip coral. Crec que el Barça va ser precisament això la temporada passada, no? Un equip coral, l'equip per sobre de les individualitats, el bloc... Però al Barça li trobava falta des que va marxar Messi. Soc molt pesat, sí, ho sé. Gràcies. Aquell talent, aquell jugador diferent, aquell jugador divertit a vegades també, fins i tot per l'afició, i crec que això, de moment, però ho estem veient, t'ho està donant Cancelo. Crec que el Barça no tenia un jugador així. Tenia crac, sí, Lewandowski és un crac, evidentment, però és un jugador efectiu, un rematador. Aquest punt de màgia, aquest punt de talent, aquest punt de desequilibri, per mi el té el Barça ara, amb Lamine o amb Joao, el que li hem vist ara. L'assistència que fa l'altre dia deixant-la passar entre les cames. El detall en el primer gol de l'altre dia també contra el Betis. Li veig detalls de qualitat que crec que la gent tenia ganes de veure un jugador diferent, de veure aquest talent. I a mi aquest talent, aquests tipus de jugadors, em perden. I per tant,
Qui ens havia de dir? Ara parlem de Joao Félix amb el Ladislau Moñino, company del País, que el tenim al telèfon.
Que és l'únic que ens va dir, de dir, sí, aquest tio té molt talent, sí, aquest tio s'hi ha de córrer, correrà, que em diu, hòstia, Ladislau, el que ens ha dit.
El que volia dir, i et deixo la paraula també a Marc Guillén, que encara no t'hem sentit.
Marc em dirà que posi el fre de mà, que calma, sempre m'ha de parar.
Jo el que anava a dir és, qui ens havia de dir que, veient la llista de fitxatges, Oriol Romeu, Íñigo Martínez, Joao Félix, Joao Cancelo i Gundogan, no posaríem el top 1 Gundogan? A mi això em sorprèn, i ningú l'està posant. I per mi era el fitxatge estrella d'aquest estiu, no? I ho continua sent, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Però és veritat que el que dona a nivell coral a l'equip sembla que t'ho dona més Cancelo, potser, i ara mateix Joao Félix, i que la feina una mica més, no sé si dir bruta, no?, o que es veu menys, Marc, és la de Gundogan, no?, que també és un fitxatge brutal.
Sí, no, estic d'acord que és segurament el que es veu menys, juntament amb Oriol Romeu, però sí, que no destaca, no ens entra pels ulls com ens han entrat els dos Joaos. Jo segurament si n'hagués d'escollir un acabaria escollint Cancelo, però jo sobretot veient-los és realment sorprenent que d'aquests 5 fitxatges 3, jo et diria que són titulars segurs, no? Gundogan, Cancelo, t'hi poso Romeu, Joao Félix de moment sí.
No el poses titular?
De moment,
encara
segur,
no?
Segur, jo no posaria la mà al foc fins al final de temporada, però podria ser, però 3 de 5 ja és una molt bona mitjana, i si sobre el quart, imagina't, és Joao Félix. El tema sobretot és aquest, el del talent, o sigui, t'arriba talent i jugadors amb un punt de coneixement del joc de posició. El Barça l'estava ja fent, sí?, però no acabava d'excel·lir idees. Per què? Perquè Xavi, si ho sap, vol que juguem això, i per què no juga, que acaba de jugar bé el Barça? Per què no acaba d'excel·lir? Per què no acaba de generar ocasions? Perquè una cosa és aprendre's la lliçó i l'altra és dominar-la, tenir-la interioritzada. I aquests jugadors que han arribat, sobretot Gundogan i Cancelo, crec que la tenen totalment interioritzada i saben per què es fa això. I els hi surt sense haver de pensar. Només veuen els espais i veuen perquè fixen un i l'altre. I s'ho saben tant que fa que el joc estigui brillant d'una altra manera. Tot això, amb un entre cometes, de que venim de dos partits molt agradables per poder atacar. dos rivals que s'han deixat atacar molt bé. Veurem quan vinguin equips més tancats, més aspres, veurem també que això s'acabi de plasmar, però sens dubte que és il·lusionant veure aquests jugadors, és il·lusionant veure aquest salt de talent que ha fet l'equip.
Sí. Jo t'anava a dir Gundogan, Aleix?
Molt bé.
Mira.
Perquè al final, perquè Joao Félix pugui brillar, o sigui, com que és el que més ha trobat a falta al Barça últimament, estic d'acord amb en Sape, que és el més cridaner ara mateix, un jugador diferent, però és veritat que perquè aquest jugador diferent pugui tenir pilotes de qualitat necessita que Cancelo i Gundogan puguin, ahir ho destacaven, van ser els dos jugadors que es van passar més la pilota. Per què? Perquè aquest idioma ja porten parlant temps al City i malauradament l'executaven millor que el Barça. Per tant, jo crec que ara amb ells dos, però hi poso encara un palet per davant amb Gundogan perquè serveix els corners, perquè fa assistències de gol, crec que ja en porta 3 d'assistències de gol. O sigui, és un jugador que és diferent, i jo Cancelo encara el vull veure al darrere, contra equips grans. Jo, aquest encara és un asterisc que tinc en Cancelo.
I al final arriba Cancelo i, clar, hi ha una plaça menys en defensa, per tant, Araujo, Christensen, Koundé,
Íñigo, Marcos,
orelles amunt i tensió. Arriba Gundogan, sí. Quan semblava que Pedri no tenia competència, i fins i tot Pedri ha de dir, compte que potser si no m'espavilo hi ha un tio que pot fer les coses com ho està demostrant en aquests partits, i al davant arriba també un jugador com Joao, per tant Rafinha, Ferran, també l'altre dia surt Rafinha, marca un gol, és a dir, crec que eleva, a part de tu elevar el nivell de l'equip titular, el que estàs fent és elevar el nivell de la resta de jugadors per la competència, perquè jo crec que està posant en tensió aquesta plantilla tan curta a molts jugadors. És curta, sí, però gestionada, i si no hi ha moltes lesions, crec que té aquest punt de positiu de tensionar tothom, perquè tots tenen aquesta possibilitat de jugar.
I per mi aquesta és una de les grandeses d'aquesta plantilla, aquesta coralitat, perquè estem destacant molts noms. O sigui, no ens estem centrant allò de dir, ostres, tenim Lewandowski, que és qui fa els gols, ni molt menys. Estem parlant d'un lateral dret, estem parlant dels centrals, estem parlant del mig del camp, de davant. És a dir, aquest cop, després de molts anys, tens talent a tot arreu, a totes les línies, començant per la porteria, i és un actiu que per això és el que et fa veure la temporada amb optimisme.
I un dels que brilla és Joao Félix. Deixem-me saludar Ladislau Moñino, company del País. Hola, Ladis. Hola? Se'ns ha florit, no, el telèfon? Se'ns ha florit, clar. Si és que tanta estona esperant aquí, anar fent debats, i se'ns ha florit el telèfon. El truquem una altra vegada, companys? I a veure què ens diu el Ladislau Moñino.
Això té una entonació que em pensava que tenia Joao Félix,
No. Sí, jo abans de canviar de tema, m'agradaria també que crec que el floriment de Joao Félix també beneficia a Lamine Yamal, perquè al final podrà créixer i podrà desenvolupar-se amb més tranquil·litat. No li ficarem aquesta responsabilitat a sobre amb un xaval de 16 anys que no li pertoca, i si ell comença a jugar i comença a tenir protagonisme serà perquè ho fa bé i perquè les circumstàncies es donaran, no perquè sigui una necessitat per l'equip de ficar algú que tingui aquest punt de talent i no haurà de carregar amb la responsabilitat de les esperances de tothom que vulgui veure en ell, amb un nen que encara porta bràquets, que el punt de talent i la diversió de l'equip. Jo crec que també serà important aquest aspecte.
Han d'acabar jugant junts, per mi.
Sí?
Lamine, Lewandowski i Joao. Lamine, Lewandowski i Joao.
I qui seus, diu el Toni.
Algú més campista,
clar. Ara mateix, per mi, després jo posaria a De Jong, a Gavi i a Gundogan. Ara mateix, per mi.
Per tant, Ferran fora.
Sí, sí. I Romeu fora, diu. Sí,
i Pedri, també.
No, Pedri, dic perquè ara està així. En la situació actual. I al darrere, amb Cancelo, amb Araujo, amb Koundé i amb Valde. Per mi seria l'equip titular.
És una bona pregunta. Aquest debat el farem.
Però segur que no és aquest,
Ja hem recuperat el Ladislau Moñino. Hola, Ladis, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ya lo decías, felicidades. Felicidades, porque nos hiciste aquí una masterclass de la cualidad de Joao Félix y algunos pensaron, este no se lo está vendiendo. Y no.
Yo creo que cualquiera que lo hubiera visto jugar y entrenar hubiera dicho lo mismo, porque...
Era, se ha tornado todo allá.
Vaya.
Que una cosa más extraña, ¿no?
Simeone tallant el cable.
Sí. Que no volen que ens expliquin des de Madrid com estan veient
xolismo, com és el xolismo.
Mira, anem a sentir que va dir el Mono Burgos, ajudant de Simeone ahir a Movistar.
Recordem, segon entrenador de l'Atlético del 2011 al 2021, per tant coincidint 2 anys amb Joao Félix al conjunt matalassé. Ahir, parlant de la transformació que ha experimentat el portuguès amb el canvi de club, el Mono Burgos va dir això a Movistar, com dèiem.
Sí, seguro, esto pasa en el fútbol a menudo. Lo hablábamos también con Álvaro. Otro caso es Rodrigo. En el Atlético de Madrid no pudo funcionar como a él le gusta. El jugador le gusta y quiere jugar de alguna manera. Va con Guardiola, gana todo. Y hay muchos casos, si te pones a ver, cuando se manda un equipo, cuando se manda el otro, el jugador decide.
Sí, lo
porque son muy buenos jugadores.
Lo de Joao Félix ha sido más sonado, ¿no? Porque todo lo que ha
pero
llegado...
Pero Rodrigo también.
Su relación con
Rodrigo salió campeón con España. Uh-huh. Ojo,
Doncs, per tant, parlant en aquests termes, el Mono Burgos, que va ser ajudant del Cholo Simeone. Per tant, convençut que el Barça encaixarà millor, idea que va refermar parlant de la pressió també que té Joao quan juga en Portugal.
Alguien tiene que reemplazar a Cristiano Ronaldo. Y le han tirado la responsabilidad a él. Y eso le juega también. Eso le juega en su mente. El Barcelona le va a dar esa posibilidad. Por eso creo que va a estar mejor que en el Atlético de Madrid.
Per tant, insistim que estarà millor també que a l'Atlético de Madrid. Ràpidament et recordo els números que va tenir Joao Félix a l'Atlético. Temporada 19-20, 36 partits, 9 gols, 3 assistències. La 20-21, 40 partits, 10 gols, 5 assistències. La 21-22, idèntics números perquè fa gols i assistències, 10-5 en 35 partits. I la 22-23 és la que juga mitja temporada a l'Atlético, mitja al Chelsea. Al Wanda, 20 partits, 5 gols, 3 assistències. El Chelsea va jugar 20 partits, va marcar 4 gols.
Bé, són números que ja signaríem d'un segon o d'un tercer davanter del Barça.
La millor temporada golejadora de Joao Félix és la 18-19 amb el Benfica, 11 gols. És la xifra màxima que ha marcat en una temporada.
En porta 3, no, ja, de moment? A veure si ho supera.
Sí. El doble.
Hem recuperat el Moñino. A veure, Moñino, vamos a ver si ahora funciona. ¿Estás por aquí? Bueno, queríamos saber solo cómo se vive en el Atlético este buen momento de Joao Félix. No sé si se arrepienten, no se arrepienten. ¿Cómo se está viviendo?
La parte, sobre todo, de la alta dirección del club, que era que apostó mucho por él, pues bueno, lo ve con... Por un lado, lo ve con cierto pesar el que Joao no...